Vinga, que ja hem descobert el que era, eh? Aquelles coses tan fàcils com que ho teníem mutejat. Tan fàcil com això, eh? Que de vegades ens pensem que la tecnologia ens ho posa molt difícil i realment no és la tecnologia, sinó que de vegades nosaltres no som massa capaços. Ara estem esperant que torni a entrar la Míriam a la connexió. Déu-n'hi-do. Aquesta és la nova normalitat de la ràdio. La nova normalitat de la ràdio és aquesta, perquè de moment presencialment no podem fer gaires entrevistes, només d'un amunt, i d'altra banda és veritat que no sempre tothom pot apropar-se fins aquí. Veurem si pot entrar finalment la Míriam Morató, com dèiem, propietària del Bar Las Vegas, i podem parlar doncs, de com són aquestes nits, aquestes discoteques, aquests establiments, com és la nova normalitat en aquests establiments, amb aforament limitat, amb mascaretes, mantenint la distància, si podem ballar o no i amb qui podem ballar o no, si realment, com en alguns casos diuen, s'està demanant el telèfon. Ara sí que comencem, veiem que entra. Ara sí. Míriam, bon dia.
Hola, bon dia de nou.
Ens ha costat una mica, eh? I en aquest cas t'haig de demanar disculpes perquè era una cosa tan senzilla com que jo et tenia mutejada, Míriam, i no me n'havia adonat. Moltes gràcies per estar aquí. Míriam, dèiem, clar, volem saber com està sent i com ha de ser aquesta nova normalitat en el vostre sector, en el de l'oci nocturn, perquè realment se'ns fa difícil d'imaginar, no? És un sector on justament socialitzar, no? I el contacte amb la gent era doncs, el més normal del món i justament és el que ara ens estan limitant i no sé com ho esteu vivint.
Doncs mira, nosaltres vam començar a arrencar l'activitat, devia ser cap a meitat de juny, fa 15 dies o 20 dies com a molt. El que passa que en aquests 20 dies hem tingut molts canvis, perquè van començar a la fase 2, que només ens permetrien obrir les terrasses sense tenir a dintre dels locals. Aleshores, després van passar a la fase 3 amb uns impediments o amb unes limitacions d'aforament bastant importants, perquè només ens permetien un 30% de l'aforament i, a més, sense poder ballar. I de seguida que Catalunya va entrar a la fase de represa i ja ens van ampliar l'aforament al 50% i ens van deixar fer la nostra activitat pròpia fent ús de la pista de ball, no? Aleshores, doncs bé, això va ser un parell de dies, perquè de seguida va sortir una altra normativa que ens tiraven enrere, ens obligaven una altra vegada a no utilitzar la pista de ball i a reduir-nos de nou l'aforament. No? Aleshores, nosaltres que estem al carrer 2 de maig i que tenim terrassa, doncs molt bé, vam decidir a fase 2 ja poder obrir, però sí que ja és veritat que hi ha molt oci nocturn a Sitges que no va obrir fins a la fase 3 o inclús a la fase de represa pensant doncs, que ja podien obrir amb la seva activitat al 100%, entre cometes, perquè tots sabem l'aforament limitat, però clar, es van trobar que l'endemà mateix ja no. I bueno, això no...
Per tant, entenc que la principal problemàtica ara per ara està sent tots aquests canvis legislatius, no? Que són canvis d'un dia per l'altre i que d'alguna manera no us permeten agafar una mica de ritme amb les mesures que siguin, però agafar ritme.
Clar, primera aquesta, no? De que un dia anem endavant i l'endemà anem enrere. Primera aquesta. I segona, que treballar actualment amb un 40% d'aforament i sense poder fer ús de la teva activitat principal, que és el ball, doncs home, ens limita molt.
Esteu oberts? Les Vegas la teniu oberta de moment? L'establiment està obert?
Sí.
Entenc que no surten els números, Míriam, només amb la terrassa, home, sense ballar.
Costa fer-los quadrar, clar. Vull dir, no estem descontents, perquè la veritat és que hem tingut una molt bona rebuda per part del públic i dels clients, de Sitges, una molt bona rebuda, no estem descontents, ni molt menys, però sí que hem d'arrencar. I hem d'arrencar i hem de poder fer-ho amb més aforament i amb més condicions per poder treballar.
I quina, no sé si vosaltres parleu des del sector, quines creieu que seria la mesura ideal? És a dir, si hi hauria un aforament ideal, si la possibilitat de ball, per exemple, considereu que hauria d'estar permesa o no? Perquè clar, és veritat, en el vostre establiment potser és veritat que també es balla molt o s'hi ballava molt, però clar, hi ha establiments més grans que són discoteques, que és que si la gent no va ballar no sé ben bé què va fer amb una discoteca.
Sí, no, realment. Nosaltres estem esperant doncs, que surti això, a veure el Proficat, que digui dintre del nostre sector de l'oci nocturn quines seran les noves normes, i esperem, i som optimistes, de que ens ampliïn l'aforament i de que ens deixin tornar a tenir la nostra activitat. Però bueno, és una cosa que no arriba, i sé que s'estan fent reunions amb la Generalitat, des del sector i tot plegat, però no acaba de sortir aquesta nova norma, no?
Les normes canvien, a més, des d'aquesta situació ara de fase de represa i tot plegat d'aquesta situació de descentralització. És veritat que cada comunitat està aplicant unes normes diferents uns a altres. No sé si vosaltres us emmiralleu amb altres comunitats o hi ha comunitats que considereu que ho estan fent millor, que tenen unes normes que són més fàcils de gestionar.
Bueno, Galícia ja està treballant, ja tenen les discoteques obertes, o estan fent el 66% de l'aforament, estan treballant amb la pista de ball, penso que és la comunitat que va més avançada en tot el territori. Madrid, tinc entès que avui o demà divendres...
El dia 1, sí, sí.
També només amb un 40% i també sense pista de ball, però bueno, m'imagino que això haurà d'anar evolucionant també en vista de com vagi tot. Però clar, el sector som els últims en incorporar-nos, lògic, això ja ho sabíem, perquè ens havien posat a fase 3, després resulta que no, que a fase 3 no estàvem, que ens havien tret, ens van tornar a posar a fase 3 i ja era de preveure que fóssim els últims, però és clar, és que ara ja hem d'arrencar, ara ja hem de poder treballar al 100%.
Esteu, per tant, esperant aquesta normativa? No sé si teniu previsió alguna data prevista de quan us diran el què?
No.
I això, però...
Cada dia, perquè això serà d'avui per demà. Escolta'm, que sí, que demà ja pots ballar. No? Vinga, treu les cadires i les taules de la pista, que ara ja podem ballar. Bueno, doncs, a veure, estem esperant que ens ho diguin.
Míriam, i el públic, com deies ara, que esteu molt contents perquè el públic ha respost. I una mica com amb quin ànim arriben els clients ara en aquesta situació de nova normalitat, represa o digueu-li com vulguin, en quin ànim arriben als establiments, a un establiment com el vostre, el de Las Vegas?
Bueno, doncs la gent venen molt contents, tenen ganes de reunir-se, de gaudir, de compartir amb els seus amics. Nosaltres a Las Vegas, a part de tenir el control de l'aforament, el control de l'aforament realment és alguna cosa que només, per desgràcia, en aquests moments només és com aquell que diu divendres i dissabte, perquè la resta de la setmana, escolta'm, no hi ha tanta gent com per omplir ni l'aforament que tenim, no? Però sí, bueno, estem fent el control de l'aforament, estem posant el gel hidroalcohòlic a l'entrada, tenim gel repartit per barres, per serveis, per tot arreu. Bé, la gent està contenta i bé, venen a la terrassa, s'ajunten grups. Bé.
Míriam, entenc que la música sona, continua sonant, sí. I com es fa per controlar el ball? Perquè dic jo que deu haver un moment en què el moviment del cos deu ser...
A veure, és molt difícil, realment, no li pots prohibir a una persona que es bellugui. El que passa és que bueno, la normativa diu que el que has de fer és evitar que la gent utilitzi la pista de ball. I en aquest sentit s'han posat taules i cadires doncs, perquè realment la gent no tingui espai per ballar, clar. Depèn del que entenguis per ballar. Si és ballar un vals, doncs, lògicament no tenen espai per fer-ho. Ara, tu no pots evitar que una persona estigui sentada amb un taburet, amb una barra o amb una taula, amb unes cadires i es bellugui al ritme de la música.
Clar, és que això ja...
Això no es pot evitar. I tampoc és el que se'ns demana que evitem. O sigui, a veure, no podem anar darrere de tothom. Oiga, no baile. Oiga, escolti'm, miri. No, a veure...
Míriam, entenc pel que estàs explicant que la petició principal que teniu ara és que es concretin aquestes mesures i que siguin una mica més permissives, no? Sobretot amb el tema de l'aforament, sobretot que es concretin i no es moguin gaire més ja, no? Que deixem...
A veure, si hem de patir una situació nova que sanitàriament sigui necessari, doncs tirar enrere, doncs, a veure, ho acatarem lògicament perquè la salut és el primer, però sí que ens deixin ja una mica d'obertura, no? Perquè, clar, ara començaran a venir els avions carregats al 100%, perquè no tenen limitació d'aforament. Venen carregats al 100%. Caramba, i a mi no em deixeu treballar al 100%? No?
I venen assentats moltes vegades l'un al costat de l'altre, que aquí lo de la distància en els avions no sempre es respecta.
Per això, a veure, el tema de la distància és un tema complicat, però, bueno, hem de ser conscients de que si no podem guardar la distància, doncs, bueno, doncs posem-nos la mascareta. No? Vull dir, ha de formar part ja de la nostra indumentària, no? Igual que quan surts de casa que agafes les claus al mòbil, bueno, doncs agafa la mascareta. Jo crec que això tothom ho tenim assumit. Una altra cosa és que no només a l'oci nocturn, als moments d'oci, que pot ser un diumenge a les 12 del migdia o una tarda de dissabte a les 4 de la tarda, no cal que sigui oci nocturn, doncs la gent ens relaxem perquè, mira, ja hem acabat de treballar, aquelles sabates que m'apreten i aquesta mascareta que és molt incòmoda i dona molta calor, doncs saps què? Tu me la trec. Home, doncs no. Si no pots guardar la distància, la mascareta l'has de portar. no? I això és alguna cosa que s'hauria de fer, s'hauria de conscienciar més a la gent, no només la de l'oci nocturn, la de l'oci en general. Conscienciar més a la gent de que si no hi ha distància, hi ha aglomeracions, perquè segons quins moments doncs no es poden evitar les aglomeracions, home, doncs vinga, va, ens posem la mascareta. Es va fer una campanya a Sitges que va ser Jo soc turisme.
Sí.
No? Jo soc turisme. Home, escolta'm, doncs per què no fer una campanya de Jo soc responsable i que molta gent que és, com es diu això... Bueno, pues, gent del poble, colles de carnaval, colles de festa major, colles d'esportistes o persones que són molt actives a les xarxes socials. Pues, bueno, per què no fem aquesta campanya? I que a mica la gent vegi que posar-se la mascareta no és res dolent, al contrari. T'estàs protegint tu i estàs protegint també a la persona que t'està fent un servei. O a l'amic que t'ha costat, que potser ha vingut a passar un cap de setmana de Saragossa, que és molt amic teu, però és que no el veus fa un any. Home, pues, potser te l'hauries de posar. No sé.
Míriam, entenc que per entrar a Las Vegas ara s'ha de dur mascareta?
Si pots guardar la distància de seguretat, no és necessària posar la mascareta. Nosaltres avisem a tothom a la porta de dir, escolta'm, si no pots guardar la distància, posa't la mascareta. Després ja ve cada qual la responsabilitat privada de cada un o, en fi,
queda clar.
De cada un.
Ha canviat el públic?
Ha canviat el públic.
Pregunto, bé, la gent que ve és un target diferent? No sé si més grans, més joves...
No. A veure, a nosaltres tenim clients joves des dels 20 anys, als 30, als 40, joves de 50 i joves de 60. Molt. Un target bastant ampli. I sí que és veritat que ara potser hi ha més gent de 30, de 25-30, i potser els de 50-60 venen menys. Uh-huh. Però, va, bé.
Però això no heu notat gaire canvi. Míriam, moltes gràcies. Ens quedem amb aquest desig/petició, de que es consolidi ja, sisplau, una manera de fer, una mesura per al sector i que us permeti d'alguna manera arrencar ja, que la temporada ja és en marxa, que a poc, no?, veiem que comença a arribar la gent i que doncs, vosaltres també teniu negoci i heu d'alguna manera tirar endavant.
Moltes gràcies, Carola.
Gràcies, Míriam.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.
Va, bé.
Però això no heu notat gaire canvi. Míriam, moltes gràcies. Ens quedem amb aquest desig/petició, de que es consolidi ja, sisplau, una manera de fer, una mesura per al sector i que us permeti d'alguna manera arrencar ja, que la temporada ja és en marxa, que a poc, no?, veiem que comença a arribar la gent i que doncs, vosaltres també teniu negoci i heu d'alguna manera tirar endavant.
Moltes gràcies, Carola.
Gràcies, Míriam.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau. Vinga, doncs seguim parlant d'oci nocturn. Anem a parlar ara amb la persona que justament avui, en una reunió amb el gremi, s'havia de formalitzar el canvi de representació de l'oci nocturn a Sitges i qui passarà a ser el representant al gremi d'aquest sector, doncs serà ell. Damià Horts, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies per atendre'ns, que és a més propietari dels bars, dels establiments Everlasting Love i Pachito, i a més és el president d'aquesta nova associació de bars musicals del carrer del Pecat. Ho dic bé?
Exacte, així és.
Damià, la idea avui era que ens expliquéssiu una mica com esteu vivint aquesta nova normalitat des d'aquests establiments que probablement... És el sector, l'últim sector en arrencar i a més encara, ara ens comentava la Míriam, pendents no, de normatives i de noves normes que d'alguna manera doncs, regulin com ha de ser això de sortir de nit de festa.
Sí, exacte. Pues, com comentava la Míriam, la veritat és que... En fons, al final, una mica en preocupació, perquè ens estan marejant molt. Jo sí voldria fer un matís a això que has comentat, lo de la nova normalitat no ens agrada a ningú, perquè
De normalitat no té res, no?
Exacte. Serà nou alguna altra cosa, però normalitat no és.
Ja, és per un tema... Queda clar, eh? És, que és per poder parlar d'aquesta situació que no sabem massa com dir-li, que uns han decidit que es digui nova normalitat, i però bé, que en qualsevol cas queda clar que de normal no té res, això.
Nosaltres, doncs, per les particularitats del nostre sector, evidentment, som els últims de la cadena i... La veritat és que per nosaltres està sent dur, llarg i una mica preocupant, perquè a més ens estan canviant constantment la normativa. De fet, abans de Sant Joan estàvem una mica contents perquè semblava que hi havia una mica de relaxació amb les mesures. Quan va finalitzar la fase 3, que va durar unes 3-4 hores, fins que la Generalitat va agafar
sí, el comandament. La
exacte. Ens va marcar que podíem obrir la pista de ball amb un aforament controlat i tal, i la terrassa, i en Sant Joan ens ho tornen a tallar. Vull dir, al final, tu ja fas una sèrie de previsions, treus gens de l'ERTE, inverteixes en producte, etc. I ara tires enrere, no? Llavors, bueno, d'alguna manera doncs estem preocupats perquè s'està allargant ja molt, portem molt de temps parats i l'arrencada doncs està sent molt lenta i amb incertesa. El problema és que amb incertesa. Avui sabem que hi ha una reunió, conselleria,
sí,
per molta pressió del sector perquè relaxin, perquè a més hi ha a l'estat espanyol hi ha una asimetria. En Galícia, per exemple,
sí,
començaran a obrir amb un 60%, amb mascaretes, però ja podran ballar en la pista,
sí,
i en altres... No, llavors dius, el criteri sanitari no és per enlloc, perquè el virus és igual en Galícia que aquí, que en Andalusia. Llavors, quan comencem amb aquestes històries, entenem que hi ha un rerefons polític al darrere que no ens acaba d'agradar. I hem d'esperar a veure què passa.
Per tant, d'alguna manera, el que desitjaríeu és que hi hagués una mesura que unifiqués criteris a totes les comunitats, és a dir, que no hi hagués diferenciació?
És que és lo lògic. No? És el que diem, el virus afecta igual a tothom, no? Llavors les mesures han de ser igual per tothom. Si, per exemple, a Galícia obren amb aquestes condicions, perquè aquí no ha de poder ser, o a Andalusia o a Extremadura, no? Llavors aquí estem una mica supeditats a les decisions que prengui la Generalitat. I me consta, ja t'he dit, que avui hi ha una reunió important del sector, del gremi, que aplega a tots els empresaris de Catalunya amb la delegació del govern i amb la conselleria, i a veure què passa. Estem esperant notícies avui.
En el teu cas, els teus establiments els tens oberts, tots dos, Pachito i Everlasting?
Sí, sí.
I com és? És a dir, com és ara anar a algun d'aquests establiments? Per aquí és que encara no ho hem fet, eh?
Bueno, pues és similar al que estava comentant la Míriam. Nosaltres controlem l'aforament a les nostres pistes de ball, doncs no hem hagut de posar cadires i taules, i llavors la gent evidentment pot entrar dintre el local, i entren, la gent té ganes d'entrar i té ganes de ballar, però clar, els has d'avisar, escolteu, la normativa diu això, us hauríeu de posar les mascaretes, però clar, no pots anar al darrere de totes les persones, perquè a més les persones entren i surten, és un tràfic continu de gent, i llavors això ens complica a nosaltres també el que la gent pugui complir exactament el que la normativa diu, no? Això, per exemple, de vegades surten fotos, hòstia, que la gent no va amb mascaretes, però és que per nosaltres és complicat. I ja et dic, informem a tota la gent que entra, controlem l'aforament, això sí que ho tenim molt clar, perquè quan entri, jo sé, en el tema del Pachito, quan entren 50 persones ja no poden entrar més, ¿vale? Perquè com a mínim garantim que les persones que estan a dintre tinguin espai per moure's, tinguin aquesta superfície que marquen de 2,5 metres,
sí,
per poder-se moure. Però, clar, un cop a dintre, doncs la gent...
Clar, al final una mica sentiu...
Està escoltant música...
Sentiu una mica que heu de fer com una feina de policia, que entenc que no esteu disposats a fer.
No és que no estem disposats a fer, és que la gent ens pot dir que no som policies, i no ho som, de fet no ho som. Ja tu els pots recomanar, i es pot indicar...
I en general la gent compleix, Damià, en general?
No. Si te soc sincer, no.
Sí, clar. No. És a dir...
No, hi ha molta gent que no, ni tan sols porta la mascareta a sobre. Puc dir, mira, hòstia, la porto aquí a la butxaca, doncs sotela, no? Hòstia, no, és que me l'he deixat, és que no sé què, és que... Nosaltres tenim mascaretes i a molta gent li oferim. Mira, doncs té. Vale, vale, i se l'agafen i se la tornen i se la fiquen al... Saps? Jo per això t'he dit que complica molt, perquè és que el perfil d'edat de gent que ve és molt variat. La gent gran poder és més conscienciada i sí que venen, la gent jove no tant. I la gent jove no la porta.
Per tant, llavors, entenc que és un tema complicat de gestionar, perquè més enllà de mesures que puguin posar i més enllà que aquestes mesures es puguin obrir o no, clar, si la gent no acaba de ser del tot responsable...
Exacte. Però és que clar, això de la responsabilitat és que és molt... Jo tampoc ho vull jutjar, és molt relatiu. Al final, cada persona té els seus motius o criteris per portar-la o no portar-la. Això no ho jutjo.
Queda clar.
Però sí que és veritat que a la pregunta de si la gent la porta o no la porta, no tothom la porta.
No tothom porta...
Ara, això sí, els gels hidroalcohòlics estan a l'entrada. La gent sí que fa servir els gels, això sí, constantment, van al lavabo, tal, la neteja del lavabo es fa cada 2 hores, fem una neteja del lavabo, les taules netegen sempre quan algú la deixa i abans que entri algú. En aquest sentit, nosaltres sí que intentem complir les mesures.
Damià, a l'espera d'aquesta reunió que dius que s'està celebrant avui i a veure com anuncien aquestes futures mesures i com s'apliquen, no sé una mica com t'imagines que serà aquest estiu. És a dir, si creus que finalment hi haurà doncs, una permissibilitat i es permetrà doncs, anar a aquests locals sense mascareta, es permetrà ballar, que és l'altre gran dubte, no? si es podrà ballar en aquests locals on la gent fins ara acostumava a anar precisament a banda de fer una copa, trobar-se amb els amics, a ballar.
És el que et deia, és la gran pregunta i nosaltres, jo ni tan sols m'atreveixo a vaticinar com què passarà. No? Jo sí que espero que juliol serà un mes d'anar recuperant una mica les mesures i que poder l'agost puguem treballar millor. Però és molt relatiu, perquè estem veient que ha hagut un brot a Lleida i s'estan plantejant ja que si tancar no sé què, tancar no sé quantos, i com en cada moment tens la incertesa que sortirà un brot, ara imagina que surt un brot a Vilanova o un brot aquí a Sitges. Ja, és que totes les previsions que tens se te tornen a tallar. Llavors, no ho sé, hem d'anar vivint, per desgràcia, hem d'anar vivint quasi el dia, i a veure què va passant. Si continua així, evidentment que aniran relaxant-se mesures, però serà, jo crec. Fins a l'agost no crec que estem més o menys més a prop de lo que seria la normalitat.
La normalitat, si és que aquest estiu l'arribem a veure.
Exacte.
Damià, ets a més el president d'aquesta nova associació de bars musicals al carrer del Pecat, que és prou recent i que d'alguna manera no sé si hem d'intuir que amb aquesta creació d'aquesta associació d'alguna manera el sector us esteu unint, esteu treballant per canviar coses, per... Clar, que potser us ha agafat la pandèmia pel mig, però no sé si hi havia plans de canvis o...
Hi havia ni són. Evidentment, l'associació l'hem impulsat nosaltres i ens hem unit una gran majoria de bars del carrer, perquè entenem dues coses. El carrer del Pecat és un atractiu turístic per Sitges. A més, té un nom, té una marca... que això en màrqueting és molt important, és una marca creada. Potser els sitgetans, a molta gent no li agrada el nom, però fora de Sitges s'ha d'entendre que el carrer és conegut amb aquest nom. I això costa molt, en qualsevol empresa, costa molt que la teva marca cali i qualli d'aquesta manera. I aquí la tenim. Llavors, per això nosaltres ja hem nascut amb el nom d'Associació de Bars Musicals del Carrer del Pecat. A més, volem potenciar la marca. I a més, tenim projectes molt xulos pel carrer, i estem treballant, i això ho he de dir clarament, colze a colze amb l'Ajuntament, que ens ha atès molt bé, ens ha rebut molt bé, i tenim projectes xulos per fer que el carrer en un parell d'anys sigui molt diferent a com és ara. I anar pues, en una línia de millorant l'oci nocturn, millorant la qualitat, millorant el servei, etc.
Sigui molt diferent i sigui més semblant al que alguns vam conèixer fa 20 anys, per exemple?
Exacte, sí, sí, correcte. Aquesta és la línia. Això no es fa d'un dia per l'altre, però has d'anar fent passos, has d'anar prenent decisions, has d'anar posant projectes. Necessitem a l'Ajuntament, és que el necessitem. I com a mínim, en les converses que hem tingut amb l'Ajuntament i les reunions que tenim, perquè la comunicació és fluida i és bona, aquesta és la voluntat. I nosaltres, en aquest sentit, estem molt esperançats i tenim projectes a sobre la taula per posar en marxa. Sí, sí.
Entenc que pel mig ha vingut la pandèmia i això haurà d'esperar una mica?
Sí, sí, ens ha parat una mica. Tenim un projecte molt xulo pel mes de maig, coincidint amb el nom del carrer oficial, que és primer de maig, i llavors hem hagut d'aturar, però és simplement una petita aturada, com hem fet tots amb els nostres sectors.
I amb les nostres vides, no?, una mica.
Exacte, però les il·lusions estan intactes, els projectes estan ahí i les ganes, moltes. I venim, com et deia, amb ganes de fer moltes coses i molt xules pel carrer. I treure-li una mica aquest estigma per molta gent de Sitges que té, que el carrer del Pecat, oh, que ja no és el que era... A veure, evidentment, tot evoluciona i tot canvia, no? El carrer ha tingut una evolució a menys, però bueno, ahí estem, com a mínim, els que estem en l'associació, que són Las Vegas, el Rich Monkeys, el Pachita i l'Everlastin, estem treballant per fer les coses diferents. Treballem molt amb el servei, treballem molt amb els tipus de clients que tenim, amb la seguretat, i bueno, anem a veure si arrosseguem a d'altres, i d'altres que puguin venir i puguin obrir portes novament, bueno, doncs entre tots anar fent una cosa maca, que sigui atractiva no només per la gent del poble, sinó potenciar-ho fora de Sitges, que ja ho és un carrer que tira molt i té nom, i això s'ha d'aprofitar.
Quants bars musicals hi ha en aquests moments al carrer?
7.
7. I formen part de l'associació?
4.
4. És a dir, hi ha 3 que encara no han entrat.
Exacte.
I 7, i després hi ha altres establiments que no són pas bars musicals.
Sí.
Que són...
Però aquests... Sí, són restaurants, que aquesta tipologia de negoci, com no és un bar musical, no entra a l'associació.
I pel que fa a altres establiments d'oci nocturn del poble que no estan al carrer del Pecat, hi ha contacte també? És a dir, hi ha també voluntat de treballar de manera conjunta?
Hi ha contacte. Nosaltres, a més, el regidor de l'Ajuntament, amb el tema ajudes, per exemple, va fer una comunicació a tots els oci nocturns de Sitges informant de l'associació que havien creat al carrer del Pecat, i alguns establiments havien contactat amb nosaltres. Nosaltres no tenim... O sigui, evidentment, el nostre core business és el carrer i volem potenciar-lo, però estem preparats, estem disposats, si hem d'ajudar l'oci general de Sitges, l'oci nocturn, per què no? Sí, sí, i tant. Al final estem tots en el mateix vaixell. Nosaltres tenim un avantatge poder que altres no tenen. O altres tenen algunes dificultats que en el carrer no estan, que potser és la pressió veïnal. Uh-huh. En el carrer porta 50 anys, quasi no hi ha veïns, llavors aquesta pressió no hi és tant. Altres locals sí que poden tenir més dificultat a l'hora de tindre queixes veïnals i tal, però bueno, nosaltres, com et dic, atenem a tothom i si podem intercedir i ajudar, perfecte. I a més ara, en el meu cas particular, que avui oficialment agafo el càrrec de representant de l'oci nocturn al gremi de Sitges, amb més motiu, i si la gent venen.
Damià, en tant que sector, us sentiu incompresos?
Jo, més que incompresos, quan parles directament almenys a l'administració de Sitges, no. Al contrari, al contrari. Ells saben, aquí a Sitges, és que... no ho diré jo, això no ho invento jo. L'oci nocturn ha sigut un motor del turisme a Sitges. La gent venia a Sitges perquè estava a Atlàntida, estava a Patxà, estava...
Que justament cap d'aquests dos hi és ara, eh?
Exacte. Però eren oci nocturn.
Sí, 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 tots dos.
I l'oci nocturn és motor de turisme. Això feia portar gent, no? Llavors, quan nosaltres estem amb l'Ajuntament i estem parlant i tal, són ben rebudes les propostes i entenen que és algo que s'ha de potenciar, però fer-ho bé, ho hem de fer bé. Hi ha una normativa que és més estricta, que ve de la Generalitat i tal, que aquesta és una altra línia de treball a través de la Federació Catalana, perquè hi ha coses de la normativa que són massa restrictives i tornem a lo que comentàvem abans. Hi ha altres comunitats autònomes de l'Estat que no són tan restrictives com la normativa catalana. Llavors, bueno, per això és una altra línia de treball. Però aquí a Sitges, en aquest sentit, l'administració ens ha rebut bé i no te diria que som incòmplices. Al contrari, ens ajuden. L'altra gent, bueno, potser pensen que la nit l'associen a altres coses, la beguda, la droga, el desfase, no sé què, bueno, això va inclòs. Però és que la gent que es droga no només es droga per la nit, es droga durant el dia també, vull dir, la gent que beu, beuen també altres hores, el que vull dir, però, vull dir que, però a la nit una mica sí que tenim aquest estigma. Per gent que no surt, però la gent que surt i entre setmana treballa i tal, i el cap de setmana et ve de gust passar-te una estona bé, sí, és el que et dic, tornem a l'abans, si hi ha un oci de qualitat i segur, no té per què estar
imprès
i la gent ha d'entendre que forma part de la vida de molta gent.
Ja per acabar, amb aquestes voluntats de canvi, aquests projectes de canvi, d'evolució al carrer, teniu algun objectiu, alguna data prevista en ment?
Bueno, la primera, ja t'he dit que era al mes de maig, que ho hem hagut de posposar i fer un event anual, que seria la setmana del carrer del Pecat, amb activitats i coses xules a fer durant la setmana, actuacions en directe, bam, 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 bam. Això és un projecte que estem ahí treballant amb l'Ajuntament. Intentarem, si dona temps, fer-ho en la tardor. Si dona temps, perquè ara molts events, en el tema del Covid, l'Ajuntament ho estan traslladant més a la tardor.
Sí, saps? Tindrem un mes d'octubre, tapeït a tapeït d'actes.
Si ens dona temps i puguem organitzar-ho, miraríem de fer-ho per allà. Si no, la idea és fer-ho durant el primer de maig, que és del que dona nom al carrer, i llavors durant aquella setmana, anualment, pues, faríem aquest event, no?
Doncs molt bé, moltes gràcies, Damià, per explicar-nos aquestes novetats, aquests passos endavant i aquesta feina que d'alguna manera esteu fent des del carrer Primer de Maig, és el carrer del Pecat. Gràcies també per parlar-nos d'aquesta nova normalitat, de com esteu vivint aquestes situacions. Quedem a l'espera de saber aquestes noves mesures, com s'aplicaran i quines seran, i a veure si realment podeu arrencar bé els negocis i la cosa tira endavant. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.